Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Què tal, Àlex Torío? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Sí o no?
Sí, sí, molt maca. És una gran manera de començar el nou disc que ha publicat el Quimi Portet.
Avui parlarem de Quimi Portet.
Doncs sí, perquè ha publicat aquest disc en directe, a més des de Cincinnati, que no sempre passa que un músic català pugui gravar a Cincinnati. Mm-hmm.
Si plou, ho farem al pavelló, Live in Cincinnati.
Sí, sí, sí.
Que és una mica el...
que hem d'entendre també que forma part de l'humor del Quimi Portet, mm-hmm, el fet que no ha estat mai a Cincinnati.
Bueno, ja m'ho imaginava. Bueno, és una mica el resum de la seva carrera en solitari, no?
Sí, això he llegit que ell deia, no?, que és com el resum dels últims 20 anys. Com, clar, 20 anys és tot el segle XXI, mm-hmm, de moment, però en realitat també fa coses que és un número una mica arrodonit, perquè hi ha coses més antigues. Jo diria que, a veure, jo el primer que recordo d'ell en solitari és just més o menys a l'hora que s'estaven separant a l'última de la fila, el disc de la Rambla. Sí. Bueno, sí, potser sí que és que és 2000... Sí, no? El de la Rambla, que és...
97, pot ser?
97, ah, doncs mira, veus? És una mica més de 20 anys.
Mm. Mira, la Rambla.
Sí, la fa en nova versió en el directe.
La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal. Senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior amb dues espelmes i un nas de cartró. I jo he vingut d'estranquis, no ho diguessis a ningú, aquell lloc d'aquesta teva que més em recorda tu. Hi ha les policies que es passegen a cavall, els que van semblen de gom i uns genets de
famosíssima Rambla del Quimi Portet. Sí. Torío, però tu em parlaves del tram final de l'última de la fila.
Sí, no? Perquè l'última fila, jo crec que l'últim disc és del 96, 95-96, L'Hombre Rana. I... O sigui, jo volia destacar d'aquesta La Rambla, que és la primera que jo vaig escoltar d'ell en solitari, que es va fer un videoclip. I a veure, trobo que hi ha dues coses interessants de fixar-s'hi en aquesta cançó. Una és aquesta descripció d'un paisatge urbà que a mi em remet moltíssim a Lou Reed, la manera d'anar explicant coses que va veient, i fins i tot el fraseig sobre una... sobre uns canvis d'acords amb la guitarra, i hi ha com un fraseig molt, molt parlat que et porta cap a una tornada, que en la tornada hi trobem una altra de les característiques, per mi, de la música del Quim Portet, que és les referències a la música tradicional i a la música infantil, a les cançons que aprenen els nens, que aprenien antigament, no?, a l'escola, i té aquesta manera de crear aquestes melodies que a mi em recorda una mica això, que altres músics catalans també ho han fet, no?
Quan estava a l'última de la fila, el Portet ja havia publicat en català, no?
Sí, hi ha un disc, jo no el coneixia, francament, del 87, en el que ell ja manifestava aquesta intenció de desplegar-se també en català. Un disc que es diu Persones Estranyes.
Habitació entre el superèxit que significava L'Último de la Fila, no?
I
aquesta...
Tot i que aquí estem al 87 i encara no... Jo per mi, bueno, ja ens ho explicarà ell, perquè jo crec que el gran boom és amb com la cabeza al sombrero, que és 88, és just abans, no? I són uns anys molt bèsties, del 88 al 93, que Astronomia Razonable també ho peta molt. Són aquests tres discos que són molt... molt, molt èxit, no?
Has portat alguna cançó de L'Último de la Fila o no?
Sí, he portat una molt maca del seu gran disc Astronomia Razonable, Mar Antiguo.
Dejé la estepa calzado y aturdido, paso de la ansiedad, no hay otros mundos, pero si hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje, de camino incierto que acuna el
cançó. A mi em passava, jo vaig tenir una època molt L'Última Fila, que va ser més o menys de això, 89, 90 fins al 94, així, que estava esperant el nou disc i tot això, no? I feia una certa gràcia el pensar, quan escoltaves una cançó de L'Última Fila, aquesta és més del Portet o és més del García, no? I he portat aquesta perquè no n'estic seguríssim, però jo diria que aquesta, tot i que la signin tots dos, jo diria que tira una mica més a Quim i Portet.
Vols que li preguntem o què?
Ah, pues sí, jo crec que ens ho dirà.
Portet?
O, bueno, diu que és una mica de cadascú.
Bon dia.
Bon dia.
De qui tira més, això?
Bueno, amb el Manolo, com tots dos escrivíem cançons, doncs aquesta és meva, sí.
Ara, bravo! Grande, Darío, grande! L'has clavat, l'has clavat. Com ho sabies,
Darío? Són bastant
com
fàcils d'identificar, eh? Són,
home, són els arpegis de guitarra, no? Mm. Els arpegis de guitarra, sí. Que semblen, l'inici de la composició sembla un arpegi de guitarra i que d'aquí te'n vas, no?, cap a la melodia.
Potser sí. Bueno, les cançons totes les composàvem junts, la música, i llavors els textos ens els repartíem el 50%, una mica com els deures que fèiem a casa, i tothom es presentava a l'estudi doncs, amb la meitat del disco escrit, i aquesta concretament és meva, i n'hi ha d'altres del Manolo, en aquest disc d'Astronomia Razonable, em sembla que pràcticament és el 50%, exactament.
Corrobores també amb el Torío més o menys les dates en què ho peta del tot a l'Último de la Fila, o no?
Sí, bueno, jo diria que una mica abans ja vam fer una miqueta famosos, o sigui que quan vaig poder fer aquest disc a Persones Estranyes, sí, va ser perquè ja teníem una mica de recorregut. Però sí, és cert que, com a la cabeza del sombrero, i sobretot Astronomia Razonable, l'any 92, van ser els discos tenir la màxima difusió, sí.
Perquè va arribar un públic que no només era el públic més de dir, hòstia, som uns fans d'aquests que ens agrada ser fans d'un grup poc conegut, no? I llavors va arribar a casa meva, és a dir, els meus pares no eren grans malòmens, i va arribar com a la cabeza del sombrero.
Sí, era una mica desconcertant a vegades, perquè nosaltres veníem de diversos fracassos, molt divertits i simpàtics i entusiastes, vull dir que fracassaven amb molt bon humor, però érem el Manolo i jo formàvem una societat molt acostumada a fracassar, no? A fracassar en lo comercial. En lo comercial, en lo artístic, com que érem uns entusiastes i uns flipats, doncs sempre estàvem triomfant. Però diguem que la gran difusió ens va agafar una mica així, doncs a contrapeu, sí. I va ser amb aquests discos. I com dius tu, hi havia gent molt desconcertant al qual els agradàvem, no?
M'agrada molt que els desconcertants siguin el públic que els agradàveu, eh?
Bueno, sí, a vegades passaves per una duana o algun lloc més complicat i resultava que la persona que t'escorcollava la maleta era fan teu, no? I això a mi em va resultar sempre molt desconcertant perquè venia del món punk.
Clar, clar.
I d'una mica del món de peluts, d'estralers i persones intoxicades en general, que això no ho havies contemplat en ta vida. No?
Clar, però desconcertant és per una banda, però et feia sentir malament si venies aquí? És a dir, hi havia alguna cosa que deies, no ho estem, o sigui, no ho estem fent bé si estem agradant tant?
A veure, no seré tan vanitós de posar-me en aquesta tessitura, però sí, hi ha una part d'això. Hi ha una part que nosaltres vam créixer en una època, vull dir, tant el Manolo com jo, encara que ho dissimulem, són persones d'una edat provecta i venim d'una època en què el fracàs tenia una molt bona premsa.
Ah, d'acord.
No oblidem que al
mig
en l'Espanya feixista, vull dir, triomfar era de cutre.
Clar, el duodinàmico.
De garrulo, clar, total. Clar. Era de garrulo, fantasma i tot. I en canvi fracassar, doncs, era de persones enrotllades i tot això. Tot això dit amb molta prudència, òbviament, per no resultar vanitós, perquè sempre quan fas música, i sobretot si fas música popular, el que pretens és arribar al màxim de públic. O sigui que, en el fons, el Manolo i jo volíem arribar al màxim de públic i ho continuem volent sempre, per això ens dediquem a la música popular.
Bueno, abans has dit una frase que m'ha fet pensar l'última entrevista que li vam fer al Manolo García, quan has dit que érem uns flipats. Jo recordo que quan li vaig preguntar el primer cop que va pujar dalt d'un escenari, que crec que em va dir que era el Price, i que es va posar a tocar, perquè ell era bateria, no? Crec recordar, o va començar tocant la bateria, no l'última de la fila, dic al principi, i es va apuntar a un grup i diu que ho feia fatal, però fatal, i que en aquella primera actuació el van voler fotre fora de l'escenari escridassades, i el tio va dir, doncs ara us fotré un solo de bateria i no me voy cuando yo quiera, saps?
Bueno, jo diria que treure d'un escenari el Manolo García és una de les empreses més heroiques que pot plantejar-se. No hi ha una persona, sinó un estat o un conjunt d'estats, perquè em sembla que és impossible, perquè jo he estat amb ell molts cops, i bueno, a remolc seu, jo tampoc he marxat mai d'un... Però si ell no hagués sigut, jo hauria marxat, de veritat,
sí,
en algunes ocasions.
Per què?
Sí, home, perquè quan tiren ampolles de xampany plenes a l'escenari, en algun moment, doncs sí que hauries marxat.
Però van tirar ampolles de xampany plenes?
Sí, home, a l'època de los burros i a les èpoques punks, així es preúltimo de fila, era bastant habitual, eh? Aquest tipus d'entusiasmes col·lectius del públic, doncs era habitual, les manifestacions d'entusiasme i d'il·lusió i de tot això eren una mica més, diguem, cosa, una mica més cinètiques i espectaculars que actualment. No? Actualment el públic és un bestiar molt educat i, molt, i una gent molt, molt maca i molt, molt, molt agradable. Però als anys, a finals dels anys 70 i primers anys 80 anaves a tocar en alguns llocs, sobretot si no eres famós, que era el nostre cas, on l'hostilitat era majúscula i potser esperaven un altre grup que tocaria després, o potser tenien el mal dia, o potser els hi havien donat algun producte en mal estat i havies de petxugar amb el que digués. I no vam marxar mai d'un escenari, això. Sempre ens hem fet el xulo mancomunadament, o malo jo, i mai vam marxar d'un escenari, fins i tot en situacions pràcticament bèl·liques. Vam continuar a l'escenari tocant les nostres meravelloses melodies. Aquí les volia escoltar.
Va, tirem una altra de les cançons del disco, per això, va.
Si fa bo,
plou, farem el pavelló Live in Cincinnati d'aquí són Records i Fina Estampa. És un doble disc, el primer de directes, que és una retrospectiva, un viatge a través d'aquestes 21 cançons, probablement les més emblemàtiques que ha escrit la carrera en solitari, que suma 10 discos i que va començar el 1987 en aquesta part en solitari, com dèiem, amb el Torio. Que, per cert, vosaltres dos us coneixeu, no, Quimi?
Sí, sí, efectivament. Hem estat amb algun Xeflis. Un compartit amb un Xeflis junts.
En un Xeflis?
Xeflis. No conec l'expressió Xeflis.
No, és un terme tradicional. És un terme tradicional per indicar una reunió de bípedes al voltant d'una taula on es menja i predomina el bon humor i la lleugeresa intel·lectual.
Per corroborar la informació del Torio, has estat algun cop a Cincinnati?
No hi he estat mai. No, potser ho he sobrevolat, però no n'he estat conscient. Devia estar dormint.
És que m'agrada molt perquè hi ha fotos de la promo que surts a Brooklyn nevant amb màniga de camisa, davant del Coliseum, amb les piràmides d'Egipte, per exemple. O no, sí. És una feina fina, fina de Photoshop.
Sí, vam gastar-nos la pasta que fèiem una promoció. Fèiem molts discos que fèiem una promoció així més humil i tot això, però arriba una època de la vida que la humilitat l'has de deixar a banda i has d'acceptar que ets una estrella i no fa, ja no em fa vergonya acceptar-ho. O sigui, s'ha de fer unes fotos, doncs te'n vas a Brooklyn, te'n vas a
Chapultepec,
al Mont Saint Michel, als Machu Picchu, on faci falta.
Sí que són, això sí que gravacions de 4 concerts en directe, que això és real, no?
Sí, sí, els concerts són gravats, certament són gravats en directe, i l'únic que hi va haver va ser una postproducció intensa. O sigui, per començar, en directe anem amb un trio, que som amb l'Àngel Celada i el Jordi Busquets, i som dos guitarres i bateria, i no portem baix. Uh-huh. I el primer que vaig fer la postproducció va ser gravar-hi baix. O sigui que és una postproducció curiosa, que continua més que postproduint, continua en la part creativa, no?, una mica. Però, bueno, bàsicament, la base de tot són uns concerts en directe. Mm.
Tirem-me'n una altra, va, Dani.
La mel la té tornat a tocar, ja és primavera. Ja ha despertat el poeta de la hibernació.
Em va donar la impressió, escoltant-lo, que és que està tan ben fet que fins i tot algun cop no tens del tot la sensació que sigui un directe. És a dir, que sentim els aplaudiments per ser al principi,
sí,
no?
Jo penso que té a veure amb les reverbs, com estan tractades, o la mida de les sales, i el públic està bastant atent, no?
Sí. Però això era el públic o és la postproducció, Quimi?
Bueno, la veritat és que he de dir que toquem a un grup, amb el Celada i el Busquets, toquem amb molta, jo diria, pràcticament científic, no? No muntem uns terrabastalls com havíem fet en altres èpoques, i això hi contribueix una mica. També les sales són petites, clar, i no vam gravar el públic mai en cap moment, o sigui, en cap d'aquests concerts es va gravar el públic, perquè a mi em sembla que quan algú compra un disc en directe, l'últim que vol sentir és el públic. I jo, personalment, com a consumidor de música, quan era jove m'havia sentit estafat algun cop comprant algun disc en directe que se sentia més al públic que al grup, no? Ah. Llavors,
però
vam intentar...
Disc pirata, doncs, que... disc oficial, vols dir?
Sí, aquests discos pirates.
Pirates,
hi havia...
sí.
Sí, que són el primer cop que els ascens fan gràcia, però el segon cop fan una mica d'angúnia, no? I el que sentir els mateixos crits i el mateix personal fent els mateixos crits cada dia sobre les mateixes cançons, doncs a mi em cansava.
I és com el contrari de la màgia del directe, no? És com el contrari.
Sí, bueno, jo penso que el que fem en directe és tocar unes cançons i el que volia jo documentar pràcticament eren aquestes cançons, més que no pas l'ambient, que tampoc som un grup que creï uns ambients de grans terrabastalls o de grans... O sigui, són sales de 200, 300, 400 persones que tampoc creen uns ambients explosius.
Sobre això, clar, a mi em surt la pregunta, Quimi, si llavors... En la teva trajectòria t'has passat millor dins d'un estudi o dalt d'un escenari?
Bueno, a mi m'agraden totes dues coses. M'agrada molt l'estudi, no ho puc negar. M'agrada més de l'habitual l'estudi, a la música que els agrada menys. Però també m'agrada molt, de la meva professió, del meu ofici, m'agrada molt aquesta alternança que hi ha, no? Quan portes molt temps a l'estudi, tens la possibilitat, en situacions normals, d'estar un parell d'anys presentant aquelles cançons en directe i recarregar les piles per tornar a l'estudi. O sigui que m'agraden les dues coses.
I clar, però és que ara estem en aquella situació que, vaja, que malauradament ara sembla gairebé una relíquia poder fer concerts com els d'abans, no? Amb molta gent. Tot i que, perdona, ho hem explicat aquest matí, mentre Europa estava tancant, ahir Rafael va colar 5.000 persones a un estadi a Madrid, eh?
Sí, veu que sí.
No, però vull dir que això sembla que sigui una cosa d'una altra vida, no? Aquests estadis plens o escenaris molt, molt grans.
Que Rafael, no? També és d'una altra vida, no? Diguéssim.
Sí, també, també.
També, sí, també. No conec gaire el tema, però sí. No és la meva especialitat, diguem.
Deixa'm escoltar més cançons, perquè el disc, Torío, sí que és un recull d'èxits, però ull que n'hi ha de noves.
Això és interessant, perquè hi ha hagut, a la història hi ha hagut músics que han fet discos en directe on cap cançó era de LPs anteriors, no? Això, el Time Fades Away del Neil Young, per exemple, és un cas brutal d'un disc boníssim en què les cançons del directe no són publicades abans, o Frank Zappa ho havia fet, també. I tu en has posat dues, no? Que són cançons d'aquestes que entenc que són les que proves en públic abans de potser que entrin a un LP, o no sé si simplement són cançons que ja eren soles.
Sí. No, eren cançons que estava composant en el moment en què vaig fer la postproducció, pura i simplement. O sigui, són les que tenia l'obrador en aquell moment i simplement vaig posar aquests dos temes doncs una mica per enriquir una mica aquest material, no? Que no fos purament retrospectiu.
Ja hem portat...
Mira, aquesta.
La vida està sobrevalorada. Les meves mancances, els inútils del futur s'esbraven a places colonistes maldestres. Construeixen sobre les tombes de màrtirs oblidats.
Amb aquesta arrencada de Pitafi, la vida està sobrevalorada, me l'has de comentar.
Bueno, aviam, fer bromes amb Pitafi és un èxit assegurat, no? Sí. Dius a Pitafi, dos punts, qualsevol xorrada que diguis triomfaràs, perquè realment davant d'una cosa tan oceànicament important com la mort, qualsevol bestiesa que diguis farà riure. O sigui que aquí una mica jugava amb avantatge, però sí, diguem que el gènere epitafi sempre m'ha agradat per desdramatitzar la mort. Ens fa molta por la mort, òbviament, però una manera de desdramatitzar-la històricament ha estat enriure-se'n una mica, no? I els epitafis són una mica això, ja. A tots els cementiris que es poden visitar sempre hi ha alguna tomba humorística o algun, com a, no ho sé, hi ha alguna tomba amb algun epitafi humorístic que els familiars amablement han posat per algun finat, i a mi em fa molta gràcia aquesta puerilitat de la humanitat, no?, davant de temes tan importants com la mort.
No sé si aquesta perspectiva canvia amb els anys o sempre te n'has enfotut d'aquesta qüestió.
Doncs no ho sé, bueno, jo faig el que puc, bàsicament, però és el que m'hi dedico professionalment, a fer el que puc, no? Però bueno, diguem que sí, és cert que quan tens 20 anys i penses molt poc en aquests temes, amb el final, i quan en tens 63 i penses una mica més, doncs perquè, òbviament, estàs més enfocat, no? Diguem-ne, fa més baixada la cosa, i tens la mateixa il·lusió de sempre i tot això, però òbviament són temes que es van presentant. O sigui, als 20 anys tens problemes molt més efervescents, picants i espectaculars que tractar en les cançons, però als 63 anys has de rascar per altres bandes, no? per tocar els textos. En aquest cas hi ha la paradoxa de que ens dediquem al rock and roll, que és una música que va estar pensada per joves, per joves entusiastes, i que quan vas fent anys i et continues dedicant a aquesta música has de repensar constantment quin tipus de textos hi posaràs en la teva música. No pots posar textos d'anar a ballar ni anar a fer el cafre por ahí, i has de pensar-ho. A mi m'ha servit molt, primer, aquests textos tradicionals de la poesia, on sigui l'amor, la vida i tot això, però també serveix molt pensar per què cantes, no? Que és una d'aquestes cançons, es titula Amb qui parlo, per exemple. O sigui, fer cançons sobre per què fas cançons, a mi m'ha solucionat molts dels textos d'aquests últims anys.
I això que dius de la música als 20 anys o als 60... Mira, jo vaig veure un documental dels Jefferson Airplane, i la cantant, la Grace Slick, deia... Grace Slick. Sí, ella deia que es va retirar perquè ella deia, no, és que el rock és pels joves i ja està. Hosti, jo no estava gens d'acord amb ella. Hosti, ara, en el confinament, McCartney ha tret el seu McCartney 3, per exemple, no? Té quasi 80 anys, el McCartney. No estic gens d'acord amb això que va dir la Grace Slick.
Jo sí que hi estic d'acord. Jo normalment intento no dir mai que faig rock. Sempre ho diuen tercers, altres persones. Jo sempre dic que em dedico a la música popular. Contemporània. I amb això quedo descansat i me'n vaig a casa meva molt tranquil i molt content. Però rock està molt connotat, no? El rock, la paraula rock. Tot i que la meva estètica musical ve del rock, perquè a mi m'agraden les guitarres i vinc d'una música. Vaig començar a ser músic per tocar guitarres, per posar-les altes i perquè combinessin amb un baix i una bateria, i això se'n diu rock. Però entenc perfectament el que diu aquesta senyora, de que hi ha un component de rock que requereix aquesta joventut i que, òbviament, això no es pot simular de cap manera. I els que la simulen acaben en posicions molt grotesques de vegades, no? Tots coneixem casos. Ja no parlo només del vestuari, sinó Rolling només de la impostació, de la forma de presentar-se davant del públic. Llavors, jo no renunciaré mai a ser músic.
Ja, és que jo ho interpretava, jo ho interpretava des d'un punt de vista més ampli del concepte rock, no? Però sí, ja entenc el que vols dir tu.
Sí, òbviament se'n pot dir rock d'això que faig jo, però jo intento no dir-ne mai rock. Jo em dedico a la música popular. La música popular d'ara, diguem, o més o menys d'ara.
Ara que parlaves de les guitarres, no tens la impressió que, precisament ara que citàveu, no?, el rock dels joves, que precisament estem en un moment en què hi ha molts joves que ja no agafen les guitarres i es dediquen a altres coses? No, sí, musicalment parlant, vull dir, eh? I no sé com ho veus.
És correcte, això. Mira, això és correcte, però això ha passat molts cops cíclicament, eh? Vull dir que va passar als anys 80, que tots els grups tocaven en sintetitzadors i tothom volia fer coses molt cools sense que hi hagués guitarres. Ha passat cíclicament. Però al cap d'un temps apareix un pelut i fot un acord de guitarra i tothom es posa a tocar la guitarra una altra vegada.
Sí, mira, jo diria... Sí. Jo tinc la sensació de que ja estem començant a fer la volta, eh?
Què dius?
Em trobo, sí.
Et veig molt optimista.
Jo treballo amb adolescents i tinc la sensació de que una miqueta, però res, és el canvi de tendència, no? I com el que avui dèieu de la ràtio del
virus. Sí,
no? És a dir, que
de tombar la corba.
Hi ha menys gent a la que li fa fàstic, és a dir, la guitarra, no? Llavors, a poc a poc anirem veient la... No sé, tinc aquesta sensació, i quan som molt optimista. Però...
Escolta, digues.
No, volia recordar, per exemple, l'aparició dels Nirvana, no? Els Nirvana van aparèixer després d'uns quants, potser un lustre de música de sintetitzadors que ja feia una mica d'angúnia, i van aparèixer ells amb aquells guitarrassos i tots els grups grunys i tota la música anglesa d'aquella època amb guitarres pures i dures, i van tenir un èxit intercontinental, no?
Sí.
O sigui que jo penso que això és purament cíclic, i a mi, sincerament, si em permeteu que m'expressi una mica científicament, me la porta fluixa. Vull dir, jo toco la guitarra, tant si està de moda com si no està de moda.
Deixem que continuem repassant hits del Portet. Torio, amb un tema que parla sobre el fet de ser artista, si et sembla, del disc Oh My Love. Sí.
Vale.
Quan la xurma em ve buscant amb teies, forques i garrots, vaig al bosc i soc buscant, i a les viles soc vilar, però soc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre mi, la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, tot Pirineu.
I aquesta bèstia dintre teu, què? Com evoluciona? Es calma, puja, baixa, té batzegades? Com va?
Bueno, és una mica cara de mantenir, és l'únic problema que té. Però bueno, aquesta bèstia la portem tots a dintre, i aquesta bèstia, doncs, òbviament pot ser un problema, perquè és la bèstia que surt quan menys t'esperes i quan menys ho necessites, però també és la part creativa que tenim, és la part que intervé en la il·lusió, en l'alegria, o sigui que no tot és negatiu en aquesta bèstia. Aquesta bèstia, doncs, fas el que pots amb ella, no? Vull dir que quan juga al teu favor intentes alimentar-la i esperonar-la, i quan juga en contra teu, doncs intentar domar-la i que no aparegui, que aparegui discretament.
Quimi, tu tens la impressió que has fet bastant el que has volgut sempre?
A veure, això vist des de fora potser sí, vist des de dintre costa més. M'hauria agradat fer altres coses, potser no, però diguem que professionalment em considero afortunat, sí. He estat una persona, en el meu ofici he tingut molta sort, vaig tenir la sort també de fer el grup amb el Manolo. Amb el Manolo també insisteixo que abans de fer l'última de fila vam fer altres grups que no van acabar de funcionar, però vam tenir l'obstinació, doncs, de continuar endavant. Sí, més o menys en el meu ofici he fet sempre el que he anat volent. També trobo molt estranya aquesta gent que són artistes i no fan el que volen, perquè penso que si fas artista o si fas músic, sobretot, ho fas per fer el que vols. Sí, ja hi ha altres oficis i altres disciplines del comerç, la indústria i la navegació, que, en les quals has d'acceptar moltes lleis i moltes normes, però se suposa que si ets un músic de rock o de música popular, ho ets per fer el que vols.
Torio, més coses que volies destacar del Portet.
Mira, jo... Bueno, és una cosa que ja tothom ho tenim clar, i ara, per si no ho coneixíeu, en persona parlant i només artísticament, ja veieu que una de les coses que domina en ell és el sentit de l'humor, no? És un humor molt... Un humor que tenim molts referents catalans d'aquest tipus d'humor, i he portat una cançó que ho demostra, La terra és plana.
La terra és plana, ho sap tothom. Les planes hi ha rieres, moninetes i colors. Potser tinc ànima, no ho sé, però que sé de cert és que el teu cos s'empina amb el meu cos. Jo perdo el fil i no me'n recordo.
Referents d'això, Torio?
Bueno, no, una mica un humor de l'estil de Pere Calders, potser, saps? Aquest surrealisme, no? I aquest fixar-se en les coses, també, no? Fer de les frases que veus, de les coses que la gent fa sense adonar-se'n de que les està fent, doncs haver-les observat i fer-ne broma, no? Jo diria que una mica... Això ho detecto bastant, en general, en la seva música. A nivell de líric, sobretot m'estic referint a això. Però musicalment sí que també podem parlar d'un referent que estic segur que ell compartirà i que no, segur que ho ha explicat en entrevistes, no? Els grans catalans dels anys finals dels 60 i dels 70
jo crec que són molt presents en, el, en la, la seva obra, no?
Doncs sí, suposo que et refereixes al Cisa, al Pau Riba... Sí,
mira, posa'm, posa'm una mica de Pau Riba, va, posa'm una mica.
És el dia de la rosa i
m'ha
sorprès... Sí, sí, definitivament sí, és, va ser un, per gent com jo, que érem una mica més jovenets, va ser un daltabaix sentir aquesta música. Era música espectacular, era música que era, tenia la mateixa qualitat que la música anglesa i americana que escoltàvem sense parar, però que a sobre estava feta amb la nostra llengua, no? I per mi va ser un descobriment, com per molta altra gent, i molt important. A mi m'agradaven els anglesos, els americans, la música negra, m'agradava moltíssim, i el primer cop que vaig sentir doncs, Cisa i Pau Riba i altra gent d'aquella època, no oblidem que hi havia doncs, el Gato Pérez, tota la música que feia el Toti Soler, tot això que es feia aquí a finals dels anys 70 va ser molt important i ens va enfocar cap a el que bonament hem anat fent, no?, durant tots aquests anys.
Mira, m'has citat el Cisa també, eh?
Hey! Som a l'alzina, ens hem d'estrenar. Abans no hi arribi un dimoni a l'art. Si no ho fem ara, no ho farem mai. La gesta humida ens acollirà.
Jo citava les lletres així més humorístiques surrealistes, també amb d'altres referències.
Canto filòsof, canteu amb mi, amb aquella llengua del llemosí. L'artista una vida diu Francesc Pujols.
Com el gran Francesc Pujols, també. Victorio, molt joc de paraules, dius.
Sí, bueno, jo trobo que això, no? Ell fa aquesta referència a Francesc Pujol, que és un, diguéssim, el filòsof català de referència, no?, de segle XX, que té moltes coses també humorístiques, no?, com les seves concepció d'allò del personatge que s'aixecava a les 12 i que passava tot el dia de cachondeo, no?, sí, veig moltes coletes d'això i ell agafa i diu que Francesc Pujol segur que és una gran influència també en les seves lletres, segur que ha llegit molt Francesc Pujol, no?
Bueno, ho he intentat més que llegir-lo, eh? Hi ha moltes coses de Francesc Pujol que són complicades. El que a mi personalment, i des d'un punt de vista pur i simplement amateur, el que m'agrada molt de Francesc Pujol és com l'han deixat documentat els escriptors que van conviure amb ell, no? Sobretot Segarra i Pla parlen d'ell i parlen moltes anècdotes i era un home molt simpàtic, molt divertit i que feia molt riure, independentment de que fos filòsof, no? El tema filosòfic és una mica més nebulós i a mi se m'escapa una mica, no? Però les seves anècdotes són espectaculars, o sigui, un home amb un sentit de l'humor meravellós, amb una bonhomia i diguem un saber estar moralment magnífic i això ho trobo deliciós, no? Una bona fe que jo l'associo sempre una mica al bestiar d'aquesta part del món, no? Els catalans, que ens han anat les coses com ens han anat també una mica perquè som així, no? Perquè ho fem tot així.
Però jo t'imagino bastant mirant el món des de fa molts anys, eh? Amb aquesta certa distància irònica que suposo que és bastant saludable, no sé si és així.
Sempre que pots, sí. Clar, no sempre pots, no? Vull dir que per això fan falta molts cèntims, per mirar-se el món amb distància irònica.
És veritat, tens tota la raó.
Vull dir que no sempre ho he pogut fer, vull dir, però sempre que existeix un capital disponible ho faig, sí.
Mira, ara passa un minut de tres quarts d'una del migdia. Dani, punxa'm aquesta del Pànic Escènic, va. Principi, tot rockero. A quin era el teu primer grup de referència, Quimi?
A veure, jo vaig tenir la sort de créixer en una casa que la meva mare era una fanàtica del rock.
Sí.
Jo quan era molt petitó ja sentia molta música, sí. I els veïns escoltaven coses molt horteres i la meva mare portava molta música americana i anglesa i bueno, els meus germans i jo vam créixer pensant que allò era la música popular catalana, no? Música negra, Wilson Pickett, wow. Aretha Franklin, wow. Els Beatles, òbviament, els Rolling Stones, tota la música anglesa i americana. I nosaltres, clar, sense participar-hi activament en res, allò era la música que sonava sempre a casa. I és la música que ens va, que a mi personalment em va portar a voler ser músic des de molt jovenet, no? Voler estar implicat en la creació d'aquells sorolls que creaven aquelles emocions inexplicables.
Escolta, però té bastant de mèrit, trobo. De quins anys podríem estar parlant?
Doncs, bueno, jo vaig néixer el 57, jo vaig començar a escoltar, doncs, això, música, 7, 8 anys, la música que posava la meva mare al tocadiscos, sí.
Però a principis 64, dels
60. 63, sí.
Però
sí,
vull dir, Beatles,
que no? Tinguessis sí. la música original a casa en els anys en què eren, ostres, sí, no era tan fàcil.
Això, això és mèrit d'ella, no és mèrit nostre, vull dir, és mèrit d'ella, perquè jo pensava que era normalíssim i que tothom a casa seva escoltava aquella música meravellosa.
Clar.
Vaig veure que la gent escoltaven el Rafael.
Rafael Carrera.
I encara, mira.
Però... Es veu que encara belluga, bueno, doncs,
home,
per molts anys.
Quan t'he dit lo de l'último de la fila, és perquè a casa meva s'escoltava Serrat, amb sort, i... però Maritrini, bastant.
Maritrini.
I llavors, quan va arribar a casa meva, a l'última fila, vaig dir, hòstia, els meus pares estan posant més al dia, no?
Tu ets molt tendre, clar. Tu, Àlex, és molt tendre. Sí, sí, en altres èpoques, sí. Pensa que quan jo era petit, la gent anava a la Lluna, eh? O sigui,
ai, tant.
Quan nosaltres érem petits, o sigui, l'any 69, que jo tenia 11 anys,
sí,
la gent anava a la Lluna, i ara els astronautes van més a prop que València.
Hem involucionat.
Són a 300 quilòmetres d'aquí. O sigui, no, que el món, moltes coses, molt internet i moltes hòsties, però anat enrere a tot el castell. Sí.
Abans parlàvem de la feina de l'estudi del Portet, i deia, ostres, jo és que és veritat que la mitjana és més... soc més alt que de la mitjana d'agradar-me a l'estudi, no? Però és que és veritat que tens una trajectòria també com a productor musical, que si vols repassem molt breument, Torio.
És que ell té un dels estudis més importants que hi ha a la península ibèrica, diguem. Té un estudi on s'han gravat coses molt bèsties.
Discos més venuts del Bumburi, però també s'hi ha sentit.
Jo guardo la sonda, la superlitxona que llaura la terra per mi.
Mira com riu.
Un semideu.
Ara, d'aquí a la una del migdia farem la secció que fem cada setmana. I sobretot... I sobretot
som també... afortunats, eh?
Oi tant, ho sé, soc perfectament conscient. I sobretot també hi ha un altre gran personatge i un altre gran disco, com és el Puntí. Clar, has tingut a l'entorn d'un estudi amb aquestes coses tan bèsties que deia el Torio, ara hem sentit el Pla, el Bumburi, l'Adrià Puntí. Hi ha algun moment en què creus que t'acaben influint a tu també? Perquè són molt bons, aquesta gent.
Doncs sí, sí. I no oblidem el Manolo, tampoc, perquè vam ser socis molts anys, eh?
Sí.
Realment la música, i concretament la música popular, té aquest avantatge, no? Constantment estàs en contacte amb gent molt creativa, amb gent totalment diferents els uns dels altres, però que tots vivim d'aquesta cosa immaterial, no? Que són aquestes emocions i aquest poder de vocació de la música, que és totalment inexplicable. O sigui, et podries passar hores intentant-ho explicar i no arribaries enlloc. Sí, són gent fantàstica. El Puntí és un crac, el Pla és la bomba.
Jo t'he sentit dir que, sí, no? Que de Puntí estava enamoradíssim, no? De dir, hòstia, que bèstia, que no? Quan va la trilogia dels tres primers, no? Que sobretot, sí, les coses que va fer amb tu. I he portat aquesta, Flors i Violes, tot i que no és de les més conegudes del Puntí, perquè és que aquesta és teva, la vas escriure tu. I sortia en el disc Maria.
Correcte.
Haurem d'anar acabant, Torio, però abans, mira, deixa'm preguntar-te això. Si tu creus que hi ha relleu en aquesta idea del cantautor així genial que hem tingut a casa nostra, no? Sis arriba, el Puntí, el Pla...
Definitivament, sí. N'estic segur, sí. Bueno, puc dir noms, però em sabria molt greu perquè me'n deixaria. Però, per exemple, el Petit de Calaril, i la Núria Greia, hi ha moltíssima gent, no ho sé, Renaldo i Clara, Lleida... Hi ha moltíssima gent fent coses increïbles com a músics. O sigui, la indústria musical pot passar els seus daltabaixos i pot tenir els seus cataclismes, però el fet creatiu d'una persona amb una guitarra i un casset o un micro o un ordinador fent música, això no s'acabarà mai. O sigui, això existirà sempre. I es difongui en forma de vinil, en forma de CD, en forma de descàrrega o en forma de botifarra de pagès, la gent sempre continuarà fent cançons. O sigui, i hi ha gent molt bona, sempre hi ha hagut. També l'estat sempre precari i curiós de la nostra llengua fa que hi hagi un extra, no? La gent que es dediquen a cantar en la nostra llengua no només canten, sinó que a més canten en la nostra llengua, que sempre és cantar en contra de moltes coses, tenint molts menys mitjans de difusió dels que serien normals en un territori i en contra de tota una estructura que no apoyarà mai això i que intentarà que ningú apoyi. O sigui que hi ha moltíssima gent fent-ho això i són l'hòstia tots.
Com veus la llengua?
La llengua la veig com sempre fantàstic. Mentre la parlem està perfecta la llengua.
Torio, acabem amb alguna cançó del Portet, no?
Sí, volem una també del Cincinnati.
Pasturarem entre els lliris als voltants de Sant Andreu i ja en farem planterien els ninots del mig.
5 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Si plou, farem el pavelló Live in Cincinnati, el doble disc, el primer de directes, que és aquesta retrospectiva, aquest viatge a través de 21 cançons de les més emblemàtiques que ha escrit el Quimi Portet al llarg d'aquesta trajectòria de 10 discos en solitari des de l'any 87. Quimi, moltíssimes gràcies pel viatge.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Una abraçada ben forta. Torio, ens retrobem. Bones festes, sobretot.
Propera, igualment. Compte.
Adéu-siau.